Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Com estàs?
És que el 30 de juny, avui és 30 de juny.
Avui és un dia important, eh?
És en directe, pots tornar a dir l'hora, si vols.
Avui passen 8 minuts de la una al migdia.
Per la gent del futbol és molt important, perquè és aquella data que sempre es posa... És aquí, aquella gent aliena, tu no, però què? És
aquella una cara, volem dir, que
data
dient,
que
aquest?
Es posa sempre perquè acaben contractes. O sigui, avui hi ha molts professionals del món del futbol que acaben el seu contracte.
Ai, per favor, una abraçada, que necessiten quartos, aquella gent.
No és el nostre cas, que acabem el divendres. A la
nosaltres acabem divendres, però tranquils, és la primera temporada de la solució i per moltes més que vinguin i que ens deixin fer. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Di Sirio. Ai, senyor, avui canviem una mica la rutina, perquè avui és dimarts, però la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia!
Bon dia!
Avui t'has escapat perquè t'agrada molt el tema, eh?
Bueno, per tres motius.
Per tres motius, a veure, ojo, carai, ojo alerta.
A veure. Primer, no sóc divendres, que sóc de viatge, i jo volia acomiadar-me, jo no volia...
No vindràs divendres?
No vindré divendres. En comunicaré, però no hi seré.
Ah, o sigui que connectarem amb ell, Pujatero?
Sí, seré a París.
Ja està. Seré a París.
A buscar la cigonya.
Exacte.
Ell busca la cigonya,
Després, i molt important, perquè avui venia la Marta, i si hi ha la Marta, jo vinc.
Ha fet spoiler, però ara us ho explicarem, De seguida la saludem. La Marta, Marta Pérez Verge, molt bon dia.
Bon dia.
Ara un aplaudiment per la Marta. Ara us expliquem què farem amb la Marta Pérez Verge, però és veritat que el Malcom avui ha vingut perquè venia la Marta Pérez Verge. I tercera?
Per felicitar-te.
Felicitar-nos.
EGM, superguai.
Un aplaudiment, per favor. Avui hem conegut els resultats d'aquesta nova onada dels EGM, que és l'eina, ja ho sabeu, que mesura les audiències de la ràdio. La solució, ojo, que sumem 82.000 oients, per favor. Per dimensionar-ho, tercera millor xifra de la franja, Vam començar amb 65.000, tanquem amb 82.000 oients. Gràcies. Aquests 82.000 que ens heu costat dia rere dia. Al canal de WhatsApp, el canal de la solució.
I que és només una hora, que la gent va dir, no, és que nosaltres tenim 100.000, una hora.
Una
només.
Hora,
una hora.
Epa, m'ha agradat això. Una hora, nenes.
No, i el que vam dir l'altra vegada, no hi cabria en el Camp Nou actual.
A l'actual tampoc, eh?
No, encara no hi cabria.
Perquè no està tancat,
Clar.
Per cert, mai se sap. Al canal de WhatsApp de la solució trobareu un vídeo on us explico tot això, però encara més ampliat, i surt el Fran, la redacció de la solució, etc. Ja ho sabeu, si voleu formar part d'aquest club, el 677-38-77-19, insisteixo. 82.000, gràcies, i així estaria fins a arribar en aquests 82.000. Va, ens posem en feina perquè avui us portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui abordem l'origen històric de les expressions populars. Per què estem més contents que un gínjol? Què és un gínjol? Concretament, tu saps que és un gínjol?
No, jo per això vinc, per aprendre.
Avui el Malcom ve per prendre notes.
I tant.
Avui som el seu quadern estantillana.
És fantàstica.
És que, de fet, vam començar els programes dedicats als refranys i expressions amb en Malcom.
Oh,
i el tancarem junts, que això em fa una il·lusió.
Bravo.
Es tanquem el cercle.
Tot pensat.
Aquests dos, de veritat, un perfect match. És veritat que fins al 70 d'abril no ens hem de treure ni un fil? Què hi diuen els meteoròlegs? Parlarem amb la Gemma Puig, Quantes maneres diferents hi ha per dir que anem al lavabo? Per què d'anar al lavabo hi ha gent que en diu anar a Can Felip? Això és veritat, no sé si ho heu sentit mai, però hi ha gent que diu anar a Can Felip. Té alguna referència històrica? Per altra banda, l'expressió dels actors molta merda, quan es desitgen sort, quin origen té? I és veritat que encara a totes les cases hi ha Joan, Joseps i ases? Això és veritat? Quin és el context històric d'aquest refrany? Encara és vigent avui en dia? Doncs la solució a aquestes preguntes la té l'especialista que ja hem presentat, especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, col·laboradora de la solució i, a més, autora del seu llibre Peti qui peti. Un altre aplaudiment per Marta Pérez Verge.
Bravo. Bravo. Fantàstic.
La Marta de formació és periodista, eh? Tot i que s'ha dedicat a l'estudi de les dites, dels refranys i de la cultura popular, que estan totes recollides en aquest llibre. Insisteixo, gran regal per l'estiu, eh? El Peti qui peti i la mare dels ous.
Van en pac.
Escolta'm, el Peti qui peti, hi ha un origen històric per aquesta expressió popular. L'hem explicat alguna vegada, però si algú és nou a la solució al peti qui peti, així resumidament, Marta?
Doncs mira, ve d'una llegenda d'una enemistat entre dos monestirs, el de Poblet i el de Santes Creus, que antigament estaven molt barallats entre ells, i un dia l'abat de Poblet va veure que els seus monjos anaven caient com mosques, s'anaven morint i no sabia el que passava. I va cridar a un savi, a un metge savi, i li va dir que anés a veure què és el que podia passar per posar-hi un remei. Mm-hmm. Aquest metge va anar-hi i va estar tot un dia visquent amb els monjos i es va adonar que després de cada àpat menjaven una perdiu sencera.
Colló, no s'hi posaven per poc, eh? Una perdiu de postres, eh?
I van
allò
dir...
com aquella... No, una peça de xocolata.
Exacte.
Una perdiu.
Doncs ells una perdiu. I llavors va dir, fantàstic. Va reunir l'abat i li va dir, la solució és facilíssima, estigues tranquil, l'única cosa que heu de fer és eliminar aquesta perdiu que us mengeu per barba després de quedar menjada. I llavors va reunir-los a tots, van estar hores i hores i hores debatent, i després d'aquest debat es va sentenciar que no deixarien de menjar una perdiu després de cada àpat, perquè si no, els Santes Creus es pensarien que estan
que
empobrint,
ah,
perquè si ja no es poden permetre menjar-se una perdiu per barba, malament.
Es comenta que estan perdent quartos.
Exacte, i el refrany sencer és a perdiu per barba i peti qui peti.
Bravo, a perdiu per barba i peti qui peti, clar que sí.
Bravo.
Que no es pensin que ens estem empobrint.
Exacte.
Per favor. No passem en gana, eh?
Gens i mica.
Sí, ja. Per cert, avui programa obert, com sempre, a la nostra audiència, que, insisteixo, us felicitem també a vosaltres, perquè vosaltres també sou part de la solució i avui també hi podeu dir la vostra.
Sí, a banda de que ja ens estan felicitant, vies de contacte habituals, el 93 201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Mira, avui us demanem que ens digueu una expressió popular i si sabeu quin origen històric.
Que feu la feina.
També poden fer preguntes, si volen. I perquè tant. Hi ha preguntes per la Marta, també.
Sempre hi ha preguntes. Avui hem intentat recuperar preguntes de l'últim dia, Marta, i així les podem anar resolent.
Exacte.
Per tant, no us preocupeu que totes les preguntes que feu a través del WhatsApp del programa mai no queden oblidades. Sempre ho anem guardant i ho recuperem tan aviat com puguem. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que feia ballar el cap precisament a un oient, la Carol, que preguntava per què es diu més contenta que un gínjol, si un gínjol és un fruit.
Doncs sí, a més és una expressió que està viva perquè es diu en català, igual que algunes variants com més trempat que un gínjol o més eixerit que un gínjol, però us haig de dir que l'origen no el tenim del tot clar.
Oh.
No. Hi ha diferents explicacions, jo us les porto i llavors ens quedem la que més
triem
ens agrada.
Triem quina és la bona, no?
Exacte. La primera que hem trobat és que la fusta del ginjoler, aquesta m'agrada molt, es fa servir per fabricar tenores, gralles, que són instruments de so festiu i alegre. El que passa és que, clar, parlem de la fusta del ginjoler i no del gínjol, que és el fruit. Però vaja, és una explicació bonica i a més en relació amb la nostra tradició catalana i popular, i per tant ens agrada i us la porto. La segona és que els catalans atribuïm espontàniament qualitats positives als fruits que són petits, perquè també diem, per exemple, mira, és eixerit com un pèsol.
Ah, és veritat.
També és petitonet, rodó... I
perquè està allà, no?, de dir, bueno, petitonet, però ja està, eh?
També tenim el pot petit i la bona confitura, o sigui, aquelles coses petitetes a nosaltres ens agrada i normalment les relacionem amb coses positives.
Perquè som els David de Goliat.
Exacte. Una altra possible explicació ve de la imatge de la manera com els gínjols, quan cauen a terra de l'arbre, salten i reboten amb vivacitat, podríem dir.
Ah, perquè llavors, són durs, eh? És que ara no sé com és el fruit d'un gínjol.
Són petitonets i són de color marronós, vermellós, i el gust... diuen que s'assembla una mica a la poma.
D'acord.
Però són petitonets,
no,
eh?
No he menjat mai un gínjol, tu?
Jo
així
no,
redonits,
mira que sóc feliç, eh? Però no.
Però escolta, potser has anat a un restaurant d'aquests que vas i has menjat gínjols
sí,
i no ets conscient.
Allà, sí, però d'on t'ha construït?
Exacte.
Potser és verificat, no?
I si ens quedem amb aquesta imatge de com cauen, fins i tot hi ha qui diu que li recorda que es recorda que els dies de vent el gínjoler sembla que balli l'arbre. I, per tant, pot ser que ens porti aquesta felicitat. I una altra de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció, tot i que no es relaciona en català, però ja sabeu que vaig a buscar moltes vegades l'italià, i hem vist que s'associa tradicionalment els gínjols a la felicitat també a Itàlia.
Epa!
perquè antigament s'hi preparava un famós brou de gínjols, el brou de Gijole, que era un xarop. O sigui, en diuen brodo, que és com un brou, però en realitat era un xarop, que era elaborat, era dolç, que era elaborat amb aquests fruits, que era considerat una exquisidesa. I es menjava justament en moments de celebració, quan es traia aquest xarop de Jújole.
Com si fos brindar amb un vi dolç, no?
Exacte. I llavors això va néixer a Itàlia, andare in brodo di Jújole, que significa estar exultant, ple de felicitat. I també en diuen essere alle Jújole, és a dir, sentir, quan es volen sentir o representar que estan immensament feliços, diuen que estan als gínjols. Per tant, durant segles, aquests gínjols ja van ser considerats també a Itàlia vinculats, un fruit vinculat al benestar, al plaer i a la celebració.
M'agrada pensar que ve d'Itàlia. Per cert, he buscat la traducció al castellà, m'agrada molt, perquè, clar, nosaltres gínjol, 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 i dic, com que ara ja es diu en castellà? Això que es diu gínjol o azufaifa.
Azufaifa, molt fàcil. Quan estàs borratxo, dius molt bé sempre.
És com una pometa amb
quan et poses el xarop.
Exacte, fes el xarop.
És com una pometa en mini, com de mida d'oliva, no?
Exacte, sí, com una oliveta.
Curiós, curiós, eh? Doncs mireu, volem aclarir tot el que vulgueu vosaltres sobre el gínjol amb el Xavi Miró. Xavi Miró és propietari de Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui. Un aplaudiment per en Xavi. Xavi, bon dia.
Hola, colla.
Com estàs?
Pues molt bé, contents d'escoltar-vos.
Home, ja trobàvem a faltar. Escolta'm, Xavi, és que hem pensat, la Marta ens aclarirà aquest origen històric, i hem pensat, parlem amb algú expert en aquests fruits, bé, expert en plantes, que ens digui, escolta, el gínjol és un fruit? De quina família? Com creixen els gínjols? Per què creus tu que pot venir aquesta expressió de feliç com un gínjol, creixen arreu? Què en saps del gínjol, Xavi?
El gínjol, el Sisyphus jujuba, eh? Sabeu que té un nom super raro, estrany i difícil de pronunciar, però bueno, Sisyphus jujuba. Home, el gínjol és una planta que en general és originària dels cantons d'Àsia, però fa molts anys, vull dir, molts segles que es cultiven aquí. Home, saps què passa? Que és una planta que... quan diem eixerit com un gínjol, per ser ric, perquè saps qui aquí li podríem dir que és eixerit de com un gínjol?
Qui?
A tu.
Ah, jo sóc com un gínjol, m'encanta.
Sóc com un gínjol.
Mare, reboto pels puestos, també.
Nosaltres, de jovenets, els avis ens deien, mira, aquest bailet és eixerit com un gínjol, saps?
Sí.
Per què és eixerit com un gínjol?
Algú que destila com vivacitat, alegria, no?
Sí, clar, perquè és una fruiteta, imagina't tu, és una fruita que sempre està contenta, perquè sempre fa bona cara, encara que faci mal temps, que faci fred, que no plogui,
això
que no sé
important.
Què, i la planta, la fruita sempre la veus allà rodoneta.
Perquè potser és per la resiliència de la planta, eh?
És molt resilient, una planta que aguanta tot, la deixes abandonada, no es moga mai, pobra, i a més, no sé si ho heu averiguat o no, però el gínjol, ai, almenys aquí a la gent els hi dic, és una fruita que últimament s'ha posat de moda, perquè és molt rica en vitamines, en minerals. És una fruita molt, molt, molt nutritiva. I ara hi ha varietats, que les tenim aquí al Garden, justament, que són doncs, una mica més evolucionades, empaltades i de més, que és que són inclús més grans i més gustoses. Antigament el gínjol era petitet, era més aspre, no? Potser no era tan agradable de menjar, però ja no, ara hi ha gínjols, la veritat és que són boníssims.
I veus que se'n fa fins i tot melmelada, eh? Estic veient melmelada de gínjol.
Allioli també,
de gínjol.
Ja t'imagina, és que la que descobreixes una miqueta, l'interessant sempre de les coses és saber el què, no?, què té ni per què, no? I quan veus la quantitat de nutrients que té aquesta planta, no m'estranya. Ara, que s'ha deixat de plantar o s'ha deixat de plantar molts anys, sí, perquè punxa, és una planta aspre, no és bonic, l'abret, pobret, eh? Jo no dic bonic una breta, és com diu una persona que és lletja. No? Home, no te passes, no? Té la seva gràcia. Però sí que és de que punxa, llavors es va deixar d'usar durant molts anys. I ara, amb tota la història que és molt nutritiu i tal, doncs el tornen a demanar una mica. I bé, bueno, hem plantat aquí dalt amb el tamet i jo els disfruto molt.
I ara em deies que és originària d'Àsia, però si la tenim a casa nostra, pel que dius és fàcil de mantenir, algú pot tenir a casa? És una d'aquelles coses que dius...
És naturalitzada, ja en aquí inclús, i et creix de llavor i tot, o sigui, ja són plantes que s'han naturalitzat en aquí. Sí, nosaltres es ven l'arbre fet ja, l'arbre ja inclús empaltat i tal, el petit abret, el plantes i et diu, insisteixo, a tot arreu, pobret, o sigui, que és igual al sol, amb terra dolenta, sense regar, saps? I ell va fent, és molt resilient, com deies tu abans. No?
Doncs possiblement Marta vingui d'allà, no? Que
segur,
sempre,
si sempre fa bona cara, té fruit...
Està content. El 677-38-77-19 també ens aporten coses dels gínjols, a veure.
És que l'Alba ens envia una fotografia del que d'aquí uns anys serà un gínjoler. que el té a casa seva i ens envia una fotografia i està en vies de creixement. Encara ens, és un petit
gínjol.
És un petit gínjol. Un gínjol amateur, encara. I l'Anna explica que davant de l'oficina on treballava hi havia una botiga de llaminadures i tenien un gínjoler, també. I venien cucurutxos amb gínjols.
Oh!
I eren molt bons, diu l'Anna, si algun oient n'ha tastat.
La pregunta és, si ara vaig a la fruiteria i demano gínjol, entenen?
No ho sé.
Clar, però
a veure.
Sí, però aquí,
va, mira, no, la força dels oients. Va. Algú que treballa en una fruiteria, algú que hagi passat per una fruiteria, digueu-me, per favor, si ara anem a una fruiteria, podem trobar gínjols? Hem de demanar gínjols, així a seques? 93-201-7474. Es poden trobar els gínjols a les fruiteries?
I a més, em diu la meva mare... Que és un fruit que si el tapes amb palla, dura molt de temps, s'aguanta molt.
I on podem anar a comprar palla, ara? De veritat, si el tapes amb palla, concretament.
Que aguanta.
Perquè no li toqui el sol, protegeix la temperatura i transpira.
Pots aprofitar.
Mira, que l'Esperança té un gínjol, també.
A veure, eh?
En tinc un al terrat, tu, ens diu l'Esperança. A veure si ara descobrirem aquí tots els nostres oients, no, que sabem que estan contents com un gínjol. Resulta que en
sembla que és un superaliment. Tots necessitem gínjols, ara.
Ja ens estan trucant, eh? El 93-201-7474 per dir-nos si realment un gínjol el podem comprar o no a la fruiteria. Mentre, Fran, llegeix-me alguns missatges que la Susana em dona pas a la trucada, va.
No, és que ja preguntes també per la Marta Pérez Verge, perquè ara parlem de gínjols i, clar, l'Anna ens fa una pregunta que la podríem deixar votant, la podríem resoldre avui o la podríem resoldre la temporada vinent com a, per crear el hype, que és d'on ve l'expressió estar tocat del bolet.
Ah, mira, calla, que m'ho passa, mira, l'Àngels, també volies haver-hi, tocat del bolet, d'on ve, d'on baixa? Ah, mira, més content que un gínjol i tocat del bolet, perfecte. Doncs ho resoldrem a la propera, no?
Sí, o si voleu, és molt ràpida, l'explicació d'estar tocat del bolet.
Ah, fa-li,
és perquè té molt a veure amb aquests, amb els bolets al·lucinògens, que et fan perdre una mica el nord, i llavors quan una persona no tapa rodó, diem
no
que està
tapa
tocat,
rodó.
Està tocat del bolet perquè fa coses estranyes i es relaciona sobretot amb aquest, amb els bolets al·lucinògens.
Amiga.
I amb els estats dels bolets que normalment sempre trasbalsen.
Doncs mira, ja teniu la resposta. Per cert, no tenim resposta encara si anem a una fruiteria i podem demanar gínjols, però tenim l'Andreu, que ha volgut sumar-se, i Xavi, de seguida t'acomiado, eh? Espera't. Andreu, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, estimat. Des d'on truques?
Des de la Garriga.
Des de la Garriga. A veure, tu volies fer una aportació, perquè la Marta ha parlat d'instruments que es feien en gínjols, i tu vols dir exactament és el millor, la fusta de gínjoler, per fer quin instrument?
La gralla, està molt apreciat per fer gralles.
Ah, de veritat,
Ja que és un instrument aquí, doncs, conegut de Catalunya, doncs m'ha fet gràcia.
I tant.
Que toques la gralla, Andreu.
I
escolta, la teva gralla de gínjoler necessita algunes cures especials, no sé, allò de que a vegades les embatumar amb oli o molt poca humitat, i alguna cosa específica que necessiti la fusta de gínjoler?
Sí, quan qualsevol instrument de fusta li agrada que el cuidis una miqueta, has de dir poques variacions de temperatura i doncs de tant una mica d'oli, sí, però bueno, és molt robust, eh?
Sí, també es comporta bé. Com el gínjol viu, el gínjol amb instrument també funciona bé,
Sí, molt apreciat. Això ho vaig aprendre de la gent dels lutiers d'aquí a Catalunya, per exemple, el Cesc Sants o l'Oriols. M'ho van explicar molt bé, això, els gínjolers i això.
Que fort, em sembla interessantíssim. Doncs, Andreu, gràcies per la teva aportació. Com sempre, ets part de la solució. 82.000 gràcies. Una abraçada, bonic.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins ara. Adéu. 93-201-7474. Estem buscant algú que ens digui si avui en dia anem a una fruiteria, podem demanar gínjol o no podem demanar gínjol. Xavi Miró, escolti'm, moltes gràcies,
A vostè.
Que tinguis un molt bon estiu i si ja ho sabeu, si voleu anar a buscar plantes que us expliquin història de les plantes, que us aconsellin, que us diguin quina planta a casa vostra, que us donin consells de cures també, en Xavi, el propietari de Miró Garden Orgànic a Caldes de Montbui, un espai espectacular que trepitjo habitualment. Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu. 4 minutets i seran 2:15. Avui estem parlant de refranys. Volem trobar aquest origen històric amb la Marta Pérez Verge. Ara estàvem parlant de més content que un gínjol, però també volem parlar d'altres refranys. Abans, però, deixeu-me entrar Joan. Joan, bon dia. Joan, bon dia.
Joan.
Espera, ara recuperarem en Joan. A veure, Marta, a part de més content que un gínjol, volies parlar de l'expressió de Joans, Joseps i ases, n'hi ha a totes les cases. Què vol dir aquesta frase i en quin context està situada?
A veure si ha penjat en Joan perquè sabia cap on anàvem, que se'ns ha enfadat, perquè el fem servir justament per dir que el comportament de les persones és gairebé igual a tot arreu. I hem de dir que té la seva continuació també, que diuen i de Treses i Maries fins les escombraries.
Com?
Els noms,
que respectuosos, però,
Sí, els noms van variant segons la zona. Hem de dir que no sempre es diuen els mateixos, però comencem perquè primer, una de les coses que crida l'atenció al refrany és que apareix l'asa, i hem de dir que l'asa apareix justament perquè els refranys neixen en un context molt, molt marcat i molt assenyalat, i en aquest cas hem de tirar enrere quan les mules eren dos animals que en aquella època eren molt presents a gairebé totes les cases, sobretot les que es dedicaven a conreu, a ramaderia, perquè es feien servir per les feines agrícoles. Mm. I llavors ens ve a dir que de Joans, Joseps i ases n'hi ha a totes les cases, perquè és veritat que en aquell moment n'hi havia a totes les cases,
a tot arreu.
Però l'asa també ens està dient que de ximples n'hi ha a tot arreu, de burros.
El doble sentit, eh?
El doble sentit, anar a buscar.
Però... I si no ets en Joan i en Josep o la Maria, i la Maria o la Teresa, que sàpigues que l'asa ets tu, no?
És allò de... Exacte. N'hi ha un i ell sap qui és. Però és just aquest tòpic. Jo vull aprofitar per dir-vos que no. Que l'animal, que l'asa és un animal de gran intel·ligència, de molta memòria, de resistència i de capacitat d'adaptació, eh? Perquè és un dels animals més resistents del món, per això justament els tenien a les cases. Contràriament a la fama aquesta de tossut que té l'asa, és un animal molt intel·ligent i molt prudent. Abans d'actuar, ell avalua els riscos. I llavors,
això és molt català, també,
Sí, per això tenim...
Havia de ser nostre.
Un dels més, una de les races més bones d'ases són la del ruc català, perquè són també molt resistents i justament ve d'aquí. I a més avalua els riscos i, si percep un perill, prefereix no avançar. D'aquí també aquesta tossudesa que se'ls dona, perquè ells, si ho veuen, diuen... Per aquí no m'hi faràs...
No?
Ah, exacte, a mi no m'hi faràs passar. A més tenen moltíssima memòria, perquè són capaços de recordar durant molts anys camins, fonts d'aigua, també llocs on han estat, o fins i tot altres ases amb els quals han conviscut, i ells se n'en recorden. I, a més, antigament, atenció, perquè es deia que abans que hi hagués topògrafs o enginyers de camins, es deixava passar un asa perquè trobés el millor recorregut, perquè aquell camí que agafés l'asa era el bo, perquè ell ja avaluava mentre anava
que
caminant
injust,
a poc a poc.
Que injust, no, doncs, dir-li burro a algú?
Sí. Sí, per tant, si algú t'ho diu...
Dius, ah, gràcies.
Gràcies, perquè és un dels animals d'aquests que...
Ara que deies això de que recorden els seus cuidadors, Jorge Javier Vázquez té un burro.
És veritat.
I són superamics amb el seu burro. Hi havia un vídeo que voltava que era en Jorge Javier retrobant-se amb el seu burro i una cosa, una passió.
I, de fet, per això es fan servir també amb aquestes teràpies per persones, doncs, o amb nens o persones que poden tenir alguna... que necessiten allò, tenir...
Una sensibilitat especial, no?
Sí, que es fan tractaments, es fan amb burros. I en aquest cas estem parlant de l'asa i parlem dels Joans, els Joseps, les Treses, les Maries, que ens diuen quins eren, ens demostren quins eren els noms que més es posava en aquella època.
Ara farem una comprovació, perquè mirarem si això encara és cert, si encara hi ha Josep, Joans i ases a totes les cases, però abans, deixeu-me parlar amb en Carlos. Carlos, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimat?
Bé.
Escolta'm, puc trobar...
Amb el cotxe parat.
Així m'agrada, parant per trucar la solució. Un aplaudiment per en Carlos.
Bravo. Com quan 82.000. Com quan baixes la música per aparcar, també.
Exacte, s'ha de concentrar. Carlos, a veure, tu ens volies il·lustrar. Podem trobar gínjols en una botiga?
Sí. Quan és l'època.
Amb
una botiga, i en el cas de Lleida, per exemple, al Mercat dels Pallessos, que es fa cada dissabte, n'hi ha diverses parades que en tenen de gínjols.
I quina època és l'època dels gínjols, Carlos?
A la tardor.
A la tardor, apunteu, eh? És que en saben tant els nostres oients, de veritat, eh? Per tant, ja ho sabeu, a l'època dels gínjols es troben al Mercat de Lleida i inclús algunes fruiteries.
Sí, a la del barri en tenim.
Quin és el barri? Que així te'ls enviem a tots, Carlos.
Pues al Clot, a Calaprunera, a la tardor en tindreu gínjols, segur.
Calaprunera.
Perquè són fills de pagesos i tenen.
Al Clot, Calaprunera, ens trobem a l'octubre. Vinga, apuntat. Carlos, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
R.
Fins ara, bonic. Adéu. Que bonics que són, eh?
I hem de dir que la Lídia, la Remei, l'Àngel també ens havien explicat al WhatsApp del programa que el gínjol doncs, és aquest fruit de la tardor i que sobretot de moltes fires artesanals i d'aquestes medievals que es fan arreu del país, doncs si se'l poden trobar.
Doncs passa un minutet de dos quarts de dues del migdia. Avui amb la Marta Pérez Verge estem xequejant, comprovant aquests refranys, si encara són actuals o no i el perquè, aquest origen històric. Ho hem deixat dient que a Joseps, Joans, n'hi ha a totes les cases, doncs nosaltres ho hem volgut comprovar. Què hem fet? Doncs hem consultat l'IDESCAT. Quan Joans, Joseps hi ha, és el nom més posat, senyor Fran Domènech?
A veure, hem anat a consultar Nostra Senyora de l'IDESCAT, que és la nostra referència. I hem de dir que... Vols que ho fem en posició ascendent o descendent?
Fes la posició descendent. No, ascendent, perdó.
Ascendent.
Mira,
de menys a més, no?
El número 5 de noms més posats a Catalunya... Mm-hmm. Se situa Jordi, hi ha 71.139 Jordis.
El número 5, eh?
Segons l'IDESCAT. De moment, ni Josep ni Joan, ni ases, tampoc. Bé, al lloc número 4 hi ha Montserrats.
Home!
Montserrats, 72.858. Al lloc número 3, a dir, medalla de bronze, vosaltres dieu Joseps i Joans, no? No hi ha Joan, ni tampoc hi ha Josep. Hi ha José, en castellà, amb 77.011 persones que es diuen José. D'acord? Segons l'IDESCAT. Al número 2 hi ha Maria o Maria, sigui en català o castellà, indistintament, això és el que diu l'IDESCAT, amb 83.034 persones. Per tant, ja no apareixen...
I el 1 és Joan.
I el número 1, és... segons l'IDESCAT, amb 83.502 persones, Antonio! Per tant, al top 5 de l'IDESCAT no hi ha ni Joseps ni Joans. On són aquestes persones? Doncs mira, d'entrada, la variant castellana de Joan, és a dir, Juan, ocupa l'11è lloc, 54.392 persones. I Joseps i Joans, on els tenim?
On els tenim?
Joan el tenim al 19è lloc del rànquing, amb 39.666 persones. I Josep se'n va fora del top 25, està al 26è lloc, amb 34.589 persones.
Un aplaudiment per aquesta incursió a l'IDESCAT que ha fet en Fran Domènech.
Per cert, us he de dir que hi ha 2.820 elisendes, també, segons l'IDESCAT. Ja,
si no m'ho ha posat el lloc, eh?
Ja ho hem comprovat.
2.820.
Hi ha 52.693 Martes, segons l'IDESCAT, i 24 Malcoms.
24?
24 Malcoms?
Però si els més escollits.
Escolta'm, hem de fer...
Hem de quedar.
Trobada de Malcoms.
Oh, m'encanta. Hauríem de fer una cosa per la temporada vinent, buscar la persona que tingui el nom menys posat de Catalunya.
Oh, això seria fantàstic.
Si de moment partim de Malcom, que són 24, persones amb noms estranys, perdoneu, estranys, entengueu-me, estranys a nivell de poc posats.
Els oients.
Ens heu de contactar al 93207474 o al 677-387-19 de cara a la temporada vinent, però aneu dient...
Per cert, hem de dir que el ruc de Jorge Javier Vázquez es deia Barnaby.
Ah, Barnaby. Sí. Veus com sonava a mi?
Es deia, vol dir que ja no hi és?
Ai.
No, es diu, perdó. Diu.
Ah, sí.
No, es deia perquè feia referència al que tu havies dit anterior.
Però això del ruc està molt bé. Això del ruc està molt bé perquè el camp nou sempre es diu burro! I jo sempre he pensat que era un insult. I potser no.
No, ara no.
Potser no, estàs dient intel·ligent.
No ho significa.
Intuïtiu.
Això un judici compta. Va, abans no podem deixar el ginjoler perquè ara està clar, la gent que està escoltant per internet ara estan començant a respondre a la nostra crida. Deixeu-me parlar un moment amb la Marina. Marina, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
La Marina treballa en una fruiteria, de Fruiteria Giró, del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Teniu gínjols, Marina?
No.
Què m'estàs dient?
Home, no.
Però en teniu...
La gent ha d'entendre que el gínjol és la primera fruita de tardor.
Ah, però a la tardor... Espera, reformulo la pregunta. Teniu gínjols a la tardor, Marina?
Molts.
Bravo, mira, bravo,
bravo.
Sí, quina ensort m'has fotut ara, Marina. Per tant, no en teniu perquè no és temporada, però sí que en podem trobar a la fruiteria si és temporada, oi, Marina?
Exacte, exacte.
Escolta'm, ja que et tinc...
És una fruita una miqueta de iaio, eh?
Ah, per què?
Ep.
Perquè és una fruita que la gent desconeix i només la gent que ho ha viscut de petita pues, la que en compra.
Ara l'estem posant de moda, Marina, és la nostra intenció.
I el preu, exacte, Marina? És de les fruites aquestes així que...
No,
que...
és barateta, és barateta. Sí?
Mira, doncs
és boníssima, eh?
I tornarem...
Una poma, però és una poma més cruixenta, com... amb aire dintre. No es fa pastós a la boca.
Fem una cosa, oients de la solució. Aquests 82.000 que ens esteu escoltant, de cara a l'octubre que ve, quedem tots a comprar gínjols i que rebenti el mercat del gínjol. Rebenti el mercat del gínjol.
Primera trobada de compradors de gínjols de la solució.
Tots els Malcoms quedem amb gínjols.
Marina, de la friteria Giró del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Gràcies, bonica, una abraçada.
Adéu,
adéu.
És que ara ha explotat el WhatsApp amb la crida que has fet de noms curiosos.
Ah, clar, és que jo també m'emmerdo amb les coses.
I, clar, ens ha escrit...
A veure, va, va.
No, d'entrada només dic que la Marta ens ha escrit que diu el meu fill es diu Rin i n'hi ha molt pocs.
Rin, boníssim.
R-I-N.
Rin.
I hem buscat a... Hem buscat a l'Idescat i no surt.
No,
I això vol dir que quan detecta que hi ha una freqüència inferior, no sé si és 7 o és 5, però en tot cas no n'hi ha.
Busca'm merlès, perquè l'altre dia estàvem a prop de la riera de merlès i conec una persona que li ha posat, d'aquí de la competència, del RAC1,
L'Anna Ballonesta.
L'Anna Ballonesta, la seva filla es diu merlès, i vaig pensar quin nom més preciós i més bonic, i no sé quantes n'hi ha a Catalunya de merlès.
Bueno, ara estem, ara
has de penjar l'ordinador, no?
Per buscar merlès.
Ara m'ho busques.
Ara ho buscarem.
Mentre, dues expressions que tenen el temps com a protagonista, Marta.
Sí, abans el dèiem, fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil, o també podem dir fins al 10 de juny no et llevis la roba ni et descordis el puny.
Oh!
Que si fem números anem a la mateixa
data.
Què ens aconsella aquest refrany? Doncs que no ens refiem del bon temps abans d'hora, perquè el clima normalment pot canviar. Mm-hmm. De cop i volta fa molta calor... Fem canvi d'armari i patapam.
M'agrada molt perquè en aquesta tothom la diu en castellà. Jo em dedico a anar pels llocs a dir no, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil, no et treguis ni un fil. Clar, hauríem de veure si amb el canvi climàtic això segueix sent així o no.
No sé si aquest canvi serveix.
Clar, això era allò, fins ben entrada la primavera no podíem fer el canvi d'armari. Aquest cop hem trigat força, però, a fer-lo, i quan l'hem fet ja no tornem enrere, em sembla.
Sí, han caigut les mànigues de cop,
Sí.
Dèiem aquest fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil, però també tenim ploure sobre mullat.
Exacte, aquesta expressió que es diu per dir que significa que les desgràcies sempre solen acumular-se damunt dels que ja tenen aquesta mala sort dels dissortats. I al revés, també, la bona sort, els diners, solen recaure sempre al damunt dels que ja són rics o que tenen bona sort.
Els diners criden els diners.
Exacte. Sí.
Perquè hi ha molta gent amb diners que després van als llocs i no paguen, tu. Es conviden perquè són rics. Va, passem les pelsades de la meteorologia i per això, com sempre, connectem amb la Gemma Puig. Molt bon dia, Gemma!
Bon dia!
Hola, com
bon
està, dia. Gemma?
Molt bé.
La Gemma...
Calor, no?
Ara ho dèiem. La Gemma ja la coneixeu tots, meteoròloga del 3CAT. Gemma, estàvem parlant de dues expressions relacionades amb el món de la meteorologia. Ploure sobre mullat, en aquest sentit més literal, no tant el figuratiu que ens deia ara la Marta. Què passa quan plou sobre mullat? És bo o és dolent?
Sol ser dolent, perquè, clar, quan plou sobre mullat vol dir que, clar, que el terreny ja no pot absorbir més aigua, i llavors el que sol provocar doncs, és que hi haguin més risc d'inundacions, d'esllavissades, és a dir, clar, si tu un dia en cauen 100 litres i l'endemà torna a ploure allà, doncs el terreny ja no pot absorbir més aigua, llavors això doncs, provoca aquestes inundacions o esllavissades que hi poden haver. En canvi, si va movent-se la pluja, doncs sempre és molt millor perquè va plovent a diferents llocs.
És allò que dèiem que sempre agraïeu, no? Allò que plogui una mica i que faci saó, que en diem, oi?
Exacte, que no plogui, perquè si plou molt i al mateix lloc, aquella aigua no serveix gaire bé per res, perquè un cop ja ha estat absorbida, doncs llavors queda en una zona molt concreta i a més normalment, doncs si hi ha algun riu, alguna riera, o provoca alguns danys. Per tant, és millor que vagi plovent a poc, que es vagi guardant aquesta aigua i no un ruixat de molts litres en molt poca estona, que el terreny no és capaç d'absorbir-lo.
Ja, ara ens preguntàvem, aquesta dita de fins al 70 d'abril no et treguis ni un fil. Clar, amb el canvi climàtic, això seguirà sent així o haurem de buscar una altra rima i serà o fins al 10 d'abril no et treguis ni un fil?
Clar, a veure, aquest any s'ha complert bastant, Ara encara perquè portem molts dies de calor i tenim aquesta sensació de que això és horrorós, però, clar, és fins al 10 de juny. Fins al 10 de juny, llavors. Sí que és veritat que fins que no engega una mica el juny, aquella sensació que sempre hi ha algun dia de maig o algun dia que dius, ah, ostres, ja s'ha acabat, no?, la primavera, i la primavera no s'ha acabat encara. Llavors, potser no és exactament el 70 d'abril, no?, sempre és una mica amunt, una mica avall, però sí que la sensació de que durant la primavera sempre tenim un episodi o dos de molt de calor, o de no de les valors d'ara, de calor, que ens dona la sensació que ja està, no?, que ja anem cap a l'estiu, i llavors de cop i volta entra una massa d'aire fred i això ens torna a posar a situació. I per tant, de moment aquesta sí que potser el dia no és exacte, però sí que és la que fins ben bé, no? Fins que no comencem el juny o sí, mitjans de juny, encara hi pot haver algun dia que refresqui.
A més, ara els canvis sí que és veritat que són molt sobtats, perquè jo he dormit amb cobrellit i va ser d'un dia per l'altre de dir, treure el cobrellit i posar l'aire condicionat.
Va arribar molt tard, sí, això mateix, va arribar molt tard la calor. El que passa que sí que vam passar directes, no? De seguida aquesta primera onada de calor que vam tenir, aquesta calor que encara tenim ara, per tant, sí, passem una mica d'un extrem a l'altre.
Gemma Puig, escolta'm, com sempre, moltes gràcies i bon estiu, si no ens tornem a sentir. Una abraçada,
igualment,
bonica, fins ara.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
677-38-77-19 i l'enllaç amb l'IDESCAT, que és en Fran Domènech. Tenim la resposta de Merlès o no?
Sí, i tant, tenim la resposta, i és que no hi ha resultats de la recerca. Què vol dir
per
això?
Tant?
Que o bé és inferior a 4, que és el que diu l'IDESCAT quan tu consultes, o que no n'hi ha, o que només n'hi ha un, que és el de l'Anna, potser.
Oh,
però
podria,
sí, no és superior a 4. I tenim tots els oients enviant-nos aquí els fills, els nets, els
cosins,
ara anava
a dir, consulta
etcètera,
un nom.
No, però mira,
tenim, la Marta i jo tenim uns amics que li han posat
sí, home,
Ebre,
el que
vulgueu. Hem
anat a pensar el mateix, sí, sí.
Doncs mira, la Clara té uns nebots que es diuen Oslo, uf, ara que parlàveu de territoris, No i Kenji.
M'agradaria saber el motiu que s'amaga al darrere, no? Perquè, si és
sí,
perquè
sí,
van fer un viatge a Oslo que els va marcar la vida, sí, on...
Sí, sí. O li agradava la Casa de Papel.
Sí.
Exacte, o però... la Casa de Papel.
Els de Rin, els d'Oslo, els de No i els de Kenji, guardem-los per la temporada vinent,
no,
perquè farem un especial.
Però és que la Clara també ens diu que té uns nebots nets que es diuen Cadmi, Taigà i Ro. El Lorenzo té un net que es diu Jayden, com el fill de Will Smith. N'hi ha 68 a l'IDESCAT. Això sí que he tingut temps de mirar-ho. I l'Alba diu que la seva filla gran es diu Nura i la seva filla petita es diu Jill. Per cert, l'Esperança, recuperant el tema dels gínjols, que és una mica el que ha capitalitzat la conversa...
M'encanta que li surti de la papitilla.
No,
és el que es tracta aquest programa.
Sí que hem de dir que bàsicament el que fan és felicitar-nos també.
Ai, gràcies.
I nosaltres molt contents que formeu part de la solució. I gràcies per les mostres de carinyo que abracem. Però és que l'Esperança té gínjols quilòmetre zero, que són de conreu propi.
Ma nena, porten Esperança?
I, no, que fa confitura.
Oh!
Confitura amb gínjol i altres fruites.
Només vull dir una cosa, Esperança.
Si en té fet, la, pot portar.
Clar, la confitura no caduca. Vull dir que la pots portar quan vulguis, Esperança.
Fantàstic.
Ai, per favor, que se'ns fot el temps a sobre, 43, ja. Només 3 minutets. Marxem un moment a la publicitat i a la tornada a casa. Per què se'n diu, a l'hora d'anar al lavabo, algunes cases, li diuen anar a Can Felip. De seguida us ho respon la Marta Pérez Verge.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
12 minuts i seran les 2 del migdia. Som la solució de Catalunya Ràdio.
En aquesta promo s'han oblidat de dir que hem fet més de 80.000 oients!
Bravo! 82.000 oients els de la solució, clar que sí. Tot el nostre equip, Malcom Otero, la Marta Pérez Verge, en Fran Domènech, la Viena Gas, la Lívia Distifio, la Susana Ortega i el nostre estimadíssim, com sempre, el mestre. Albert, posa't uns aplaudiments o alguna cosa, no?
Posa't
uns aplaudiments, clar que sí. L'Albert Joder i servidora de vostès, us agraïm molt aquestes 82.000 abraçades que ens feu cada dia. Va, parlem de gent que diu d'anar al lavabo, li diuen anar a Can Felip. Diu que l'origen està al 1714. Quina és aquesta història, Marta?
Doncs sí, segons la tradició, la fa referència al rei Felip V, que era molt mal vist pels catalans després de la Guerra de Successió i dels decrets de Nova Planta, i aquest rebuig era tan gran que el seu nom es va acabar associant al lloc més poc noble de la casa.
Ah, amiga.
El lavabo, fins i tot a l'Orinal també n'hi deien anar a Can Felip. Sí, sí, a la comuna, a l'Orinal, era anar a Can Felip.
M'agrada molt. Ara l'hauríem d'actualitzar amb algú que s'ho digui així públicament.
De fet, ja es va dir que amb en Felip, que canviàvem 5è per 6è, que també es podia seguir dient anar a Can Felip.
Jo t'he de dir que tinc un molt bon amic que sempre diu vaig a fer un borbó, que és el mateix.
Ahir va. Qui és aquest amic? No ens pot dir, no?
Es diu el pecat, però no el pecador.
No es pot dir perquè potser el coneixes.
Exacte, exacte. Escolta'm, quines altres maneres clàssiques i elegants existeixen per dir que has d'anar al lavabo, Marta?
A part de la que ens acaba de dir en Malcom.
Anar a fer un borbó,
Uau. Relacionada també amb la reialesa, seguim. També
denúncies a casa d'en Malcom.
Tenim anar a seure al tron.
Ah, sí.
Que aquesta sí. Es diu que el rei Lluís XIV de França rebia les visites i concedia doncs, les audiències mentre era assegut al seu vàter, que era un tron, tal qual, decorat i tot, però que tenia un forat al seient i, a més, era Ben vist.
Mira, ahir ho parlàvem amb la Sílvia Rosés. Ahir ho parlàvem amb la Sílvia Rosés, historiadora de la moda, i ens deia que la concepció abans de la higiene era una altra, i del pudor també. Vull dir que això era possible. Diu, tinc la sensació que en el passat no tenia dades, i no ho confirmava del tot, però diu, tinc la sensació que quan algú li agafava allò una apretada de ventre, al costadet i ximpum,
sí. Sí, sí, sí. De fet, es diu que a Versalles, darrere de les cortines i pels passadissos, hi havia la gent, anava fent les seves necessitats, perquè com que portaven aquests vestits, l'únic que havien de fer era pum, queia i anava cap avall.
Que hi vam saber que eren uns vestits que no rentaven mai a la vida.
Oh! No, de fet, hi ha algun rei que tampoc es va rentar mai a la vida. Ah! Per tant, la higiene... Oh. I antigament també aquelles boques més corcades, més negres, eren les més bones, perquè volia dir que eren rics, perquè eren els únics que es podien permetre el sucre.
Oh!
Llavors, com més podrides tenies les dents, més diners tenies.
Per favor, per cert, podeu recuperar el programa d'ahir, que vam parlar de la història, l'origen del banyador i la seva evolució, i com hem evolucionat nosaltres amb ell, i què diu de la nostra història. Amb la Sílvia Rosés, el podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
N'hi ha més, també hi ha qui va veure el senyor Roca, que fa referència a la popular marca de sanitaris que es presenta a moltes llars. També, si es vol ser més discret, sempre es pot dir a que es va al bany, a l'excusat, a la comuna, al comú, també a la secreta, a la bassa, a la bescambra, a la trina, recambró, servei...
El recambró!
Urinari... Oh. N'hi ha moltíssims, segons el lloc i la tradició. I antigament s'han anat perdent paraules com el lavatori o llavatori, el necessari o la necessària...
Aquest és molt fi, Vaig al necessari.
Vaig al necessari, sí.
No vas a l'innecessari? Sí. No,
necessari. Necessari. I llavors hi ha expressions així més col·loquials com anar a fer un riu, canviar l'aigua del Canari, plantar un pi, fer un ninot, fer de cos, fer de ventre, abonar la terra, també, buidar el suc de les olives, o... Hi ha gent, fins i tot, que diu, vaig a firmar uns papers.
Vaig a firmar uns papers.
O a fer unes trucades.
Sí, en el seu moment deia, vaig a enviar un fax, ara ja com ningú sap que és un fax.
Exacte, el meu pare diu, vaig a trucar. Vaig a trucar.
El Miquel també passa faxos.
Així també,
Jo vaig servir passar un fax. Sí, sí, sí.
Podeu dir la vostra, com sempre, al 677-3877-19. El Fran està amarat en missatges, oi?
Home, és que... Bueno, d'entrada dic que la Cristina ens ha escrit un missatge que diu, m'encanta la veu del Malcolm.
Epa!
Cristina, estàs convidada a una Coca-Cola quan vulguis.
I clar, tenim tot d'oients que ens van explicant els noms curiosos que coneixen. La Marta diu, els fills d'una neboda nostra es diuen Linus i Sibila. Wow. Mira, m'ha donat temps a mirar... El que passa que ella ens ho escriu amb L geminada. Segons l'IDESCAT, amb L geminada no n'hi ha, no hi surt, però si no l'escrivem amb L geminada, n'hi ha 10 de Sibiles.
Déu-n'hi-do!
I ara miraré quants Linus hi ha, si voleu ho farem veure en directe.
De moment, sí, vés-ho buscant, perquè moment faig un recull dels noms estranys que ens han arribat. Rin, Merlès, Oslo, No, Kenji, Cadmi, Taiga, Ro, Jaiden, Nura, Gil, Aire, Linus i Sibila.
Doncs mira, Sibila n'hi ha 10 sense L geminada i Linus 79, segons l'IDESCAT. Per cert, la Clara, que ens ha escrit dient-nos que tenia una criatura coneguda, nebot, que es deia No, ens ha dit, disculpeu, és un error del teclat, és Nao, la persona que...
Ah, Nao, com Nao Albet,
Que, sí, de fet es refereix a Nao Albet.
Em semblava molt raro que digués Nao.
Sí, sí. Sí, sí.
Home, una abraçada per Nao Albet, extraordinari actor, que a més surt al Departament Amades, que estan, hi ha informació en exclusiva, estan gravant segona temporada al Departament Amades, és una meravella, que ja el podeu recuperar ara mateix al 3CAT, i on hi fa un personatge, el Nao Albet, que ho clava. Deies Malcolm, perdona, que t'he tallat.
No, deia que el de No em semblava molt raro i que portava molta confusió en una conversa. Com et dius, no, vull dir que em semblava que era molt complicat, em semblava una broma.
T'he de dir que jo conec un d'aquests naus, a part del Nao Albet, una de les meves amigues, l'Helena, té una criatura, el gran, que té ara deu tenir 4 o 5 anys, que es diu Nao. Nao.
Doncs mira, n'hi ha 24 a Catalunya.
24 només? Sí. I en conec dos?
Estic enganxat a l'IDESCAT, ja. No puc sortir d'aquí,
Escolteu, ja que parlàvem de merda, volem parlar d'un costum que tenen els actors i actrius, que és el fet de desitjar-se sort amb l'expressió molta merda. Oh. Quin és l'origen d'aquesta frase, Marta?
Doncs mira, així a trets generals, l'origen l'hem d'anar a buscar als excrements dels cavalls. Antigament, la gent feia servir per transportar-se, doncs aquests... no hi havia els cotxes amb motor, com ja sabeu, i s'utilitzava aquesta tracció animal, i fins i tot, aquests cotxes de cavall, i fins i tot, i aquí per parlar-ne de l'origen, encara tira més enrere i es refereix només a l'animal en si com a mitjà de transport, els cavalls. Mm-hmm. Què passava? Doncs que els espectadors a un espectacle, a un teatre, a una obra, es desplaçaven amb el cotxe de cavalls o amb els cavalls fins a la porta del teatre. Llavors, si hi havia molta gent... Volia dir que com que aquests cavalls es quedaven a la porta del teatre o pels voltants, els cavalls, quan estan aturats, van fent els seus excrements. Com més femta hi havia davant del teatre, més gent s'havia apropat fins a l'obra. Hi ha petits matisos, perquè aquí diu que no és tant sinó la quantitat de gent, sinó la quantitat d'estona que estaven veient l'obra, perquè allà no hi havia miraments i si algú no li agradava, marxava. Per tant, si hi havia molta acumulació, volia dir això. I també tenim altres teories, com per exemple, per aquells ambulants que anaven a fer, que es desplaçaven d'un poble a un altre, si veien que hi havia molta femta, volia dir que hi havia molta acumulació de gent, que podrien parar, fer el seu espectacle i que, per tant, podrien tenir diners. Aquestes són els orígens així una mica més suculents. Després tenim... Bueno, suculents, justament, la paraula.
Suculents, Marta. No, tu, a casa teva, fes el que vulguis.
Exacte. Però els que tenen més... més informació diferent del que ens podíem imaginar. Hi ha sempre aquella teoria de la compensació, que es diu que perquè hi hagi una cosa bona n'hem de tenir una de dolenta, i aquesta és la que potser fa menys gràcia, no? Però també existeix.
Nosaltres volem saber si els actors d'avui en dia encara es desitgen molta merda, i per això saludem en Biel Durà. En Biel Durà, molt bon dia!
M'agrada molt que em truqueu per parlar de merda.
Ja ho entès.
Ai, en Biel, de veritat, Amic de la solució, el podeu veure cada migdia com si fos ahir del 3CAT, a part de les múltiples feines que fa al Teatres de Catalunya. Biel, escolta'm, sigues benvingut, res, ens queden 3 minutets per posar punt i final a la solució d'avui, però volíem trucar-te. Volíem trucar-te per saber si els actors encara us desitgeu molta merda.
Estrenem i ara us he perdut, ara us he tornat a tenir. No, dic que avui estrenem i ens ho diem, Nosaltres ho fem servir. Sembla que estigui prohibit dir bona sort o bona funció.
Saps? Per què?
No ho sé, però no, ningú ho diu. O sigui, no, tothom diu molta merda per aquesta raó que acabeu d'explicar. Els anglesos diuen allò de break a leg, trenca't una cama, que també hi ha com moltes teories al respecte, però vindria a ser una forma molt irònica.
Ai, ara l'hem perdut. Ara ha caigut en merda. Vull dir, espero que sigui així, perquè si estrenen aquest vespre... És que et perdem, Biel. Acaba, foli.
Vale. No, això. Res, que molta merda ho fem servir molt. Els hi fa molta gràcia als nens dir molta merda. Això quan algú té fills i tal, digue-li que avui estrenen. Llavors et ve un nen de 5 anys i et diu molta merda. I ja se'n van feliços a casa... I ja està, i aquesta és la meva contribució.
Un aplaudiment fortíssim. Bravo. Com sempre, per en Biel Durà, em posen un aplaudiment, que sí. Espera, que hi ha preguntes per en Biel.
Saps quants Biels hi ha a Catalunya?
Ai, Biel, quants Biels diries que hi ha a Catalunya?
Més o menys de 10.000.
No, anem en augment. Això sí que sé que anem en augment i cada cop me'n trobo més com una petita plaga que creix. Sí.
Més o menys de 10, va.
Més de 10.000. Jo diria més de 10.000.
Més de 10.000.
Jo també diria més de 10.000. Què dieu, altres?
Més.
Sí, més de 15.000?
Sí.
Més de 15.000. Concretament, segons l'IDESCAT, n'hi ha 11.141, Biels.
No són tants, Encara no són tants, són plaga, però encara no
són tants. Per fer una reunió són molts.
Sí, massa. Sí.
És
no és com Malcolm, sí.
Ai, senyor. Biel Durán, que avui torna a Factory, somni d'una nit d'estiu, al Grec, que celebren el seu 50è aniversari, a càrrec de l'Àlex Rigola. Des d'avui, el 30 de juny, fins al 31... Avui només una funció, només un dia? 30 i 31? Dos dies?
He de dir que està tot exaurit.
Ostres. Ara que fem un silenci...
No, però hem d'estar feliços, no? Que està tot exaurit.
Clar, però jo estava fent aquí menció i dic, escolta, que pugui anar-hi la gent, però clar, si ja està tot venut i no repetireu, nen.
Exaurit.
Hola.
Es treu un sobresou amb un call center. És així.
Està connectant a RAC1 mentre, saps? Està fent doble connexió el tio. Ai, Biel Durán, amic del programa.
Estem parlant per WhatsApp,
Ja, és molt fort. És que la vida, teta? I demà parlarem d'intel·ligència artificial.
Senyor Gran.
Biel Durán, una abraçada, bonic. Fins ara.
Una abraçada.
Molta merda. Adéu. Ai, per favor, res, amb aquest minutet només agrair-vos. Marta Pérez Verge, experta refranyent, ens sentim la temporada vinent, estimada.
Aquí serem.
Molt bon estiu,
Igualment per tots.
Malcom Otero, que tu no te'n vas ni amb aigua calenta. No, perquè t'has acomiadat avui, però divendres tornes.
I tant.
Avui presencial t'acomiades, això
sí,
eh?
Sí.
Bon estiu. Bon estiu. També. Ens sentim divendres, que farem una solució amb tots els oients. Per tant, si heu trobat una solució a un gran problema, feu-nos-ho saber al 677-38-77-19, 677-38-77-19 o 93-201-74-74. Divendres, la solució sereu vosaltres. Fran Domènech, vols aportar alguna cosa abans d'acabar?
Doncs sí, que l'Esperança té uns amics que tenen una filla que es diu Almodis i que n'hi ha 9, segons l'IDESCAT.
Wow. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Va, nosaltres tornem demà a partir de la 1 del migdia, com sempre, a La Solució. Demà amb l'Emília Redolà i en Marc Sagarra parlarem de com funciona el cervell a l'estiu.
82.000.